A Ràdio Sant Vist, la música en estat pur.
No vayas de...
Ets el number one dels deutes? Quin preu té la teva felicitat? Ets esclau del teu negoci? Vols deixar de projectar mediocritat financera? Durant la propera mitja hora, planta cara a la pobresa, amb Juan Naranjo i Carles Márquez.
Hola a tots, benvinguts de nou al vostre espai, planta cara a la pobresa. Podem ja gaudir i presumir d'un correu electrònic perquè tots us poseu en contacte amb nosaltres i a veure si així podem ser tots oients i nosaltres una miqueta més transgressors a l'hora de demanar coses, de buscar solucions i de resoldre punts. En el programa anterior vam tenir l'entrevista amb l'Alberto Fernández Terricabres i tant pel Juan com per mi va ser una miqueta com el punt de sortida. Per deixar una miqueta clar una fase que molta gent ens ha demanat des del punt de vista d'emprenedoria. Aprofito per presentar el Juan. Hola, Juan.
Bueno, estamos.
No m'havia oblidat de tu, eh? Però on comença a parlar ja no...
No te preocupes, tu ja no sigue en tu línia, tranquilo.
Aleshores, comentant amb el Juan i mirant una miqueta de donar-vos contingut interessant després d'aquesta gran entrevista que personalment es va fer sentir molt còmodes, hem cregut oportú parlar de temes relacionats amb l'inversió. Juan, ja potser hem fet una etapa amb la que hem parlat sobre el sentit de pobresa, de lo que són els diners, de l'estalvi, de que en principi hem deixat clar que tothom pot estalviar, que tenim les dues visions, potser una mica més la que representes tu i la meva, que al final és el que hem parlat, va molt de la mà. I clar, i a partir d'aquí, pues, jo trobo que un dels primers conceptes hauria ser definir o marcar les diferències entre el que es pot considerar estalvi o inversió.
Para. Vamos a hacerlo de manera para como si los oyentes tuvieran 5 años. O sea, aléjate del tecnicismo.
Bueno,
¿vale? Porque tú te subes a la moto y continúas y yo voy a pararte. Voy a ser como si fuera alguien que no tengo ni pajotera idea de lo que estás diciendo.
Bueno, si no me explico bé, tú...
Yo te retengo, no te preocupes.
Hi ha una associació d'experts financers que està regulada a nivell europeu, que és EFPA, de la qual sempre presumeixo de formar part, que, bueno, diguéssim, marca com definicions acadèmiques del que es podria considerar estalvi i inversió. Diu de l'estalvi que és aquells diners que una persona té que serveixen per fer front a uns pagaments que són certs o que es poden preveure a curt termini. És important la matització a curt termini. I quan parlem d'inversió, el que estem dient és que això s'efectua amb diners que, no sent necessari a curt termini, tenim la voluntat d'incrementar en un futur més o menys llunyà.
Vale. Bajamos a tierra un momentín, que ya te has ido por las nubes. Bajamos a tierra. Sí, ahorro. Dame un ejemplo. ¿Para qué? ¿Me estás hablando del corto plazo? Vale, ponme ejemplos básicos y concretos para que yo pueda entender la diferencia entre qué hago cuando tengo una acumulación de dinero y saber si estoy ahorrando o saber si estoy invirtiendo. ¿Cómo lo puedo detectar?
Una de las cosas que podem fer per detectar això és, per exemple, si tu ets una persona que té un nivell de vida normal i no tens experiència amb el tema de l'estalvi en general, un assessor financer com toca no et deixarà començar a invertir, sinó que t'ajudarà a començar a estalviar. Què vol dir? Que primer has de crear un matalàs, que és el que hem parlat alguna vegada, d'aquest fons diguéssim, aquest matalàs de seguretat que t'ha de donar aquesta tranquil·litat. Quan tu vas invertint allà diners sense pensar en la rentabilitat, només en acumular una xifra que et pot fer falta per una cosa molt immediata, la setmana vinent, d'aquí un mes, d'aquí 6 mesos, màxim un any, estem parlant d'estalvi.
Vale.
Quan estem parlant d'objectius del qual es necessita de temps perquè les aportacions que tenim potser no són tot lo grans que ens agradaria que fossin, o quan estem parlant de temps, per exemple, perquè el capital que tenim ha de servir per comprar una cosa molt important que s'ha de planificar amb un cert horitzó temporal, allà parlem d'inversió.
Vale. Vamos, ahorro yo podría definirlo de la manera muy sencilla. Es como acumular dinero que voy a consumir más adelante.
De fet, sí, però la inversió també pot passar amb això.
Vale, però tengo un, és un concepte.
Sí, és diferent, per exemple, la gent té més admès que estalvia per comprar-se un cotxe, o la gent, per exemple, té més acceptat que inverteix per fundar una empresa.
Vale.
Vale. Et serveix una
miqueta... ¿Puedo ahorrar para la jubilación o tengo que invertir para la jubilación?
Has d'invertir per la jubilació.
Vale.
Val? Perquè si tu et dediques a estalviar per la jubilació, el fet de l'estratègia de com fer anar aquests calés, d'invertir-los en determinats jocs, amb coses matemàtiques com l'interès compost, pues, què és el que passa? Que si estalvies per la jubilació, acumularàs, però després no tindràs la capacitat de mantindre el nivell de vida que t'agradaria tenir, senzillament perquè el diner no ha treballat per tu com realment t'ho calia.
O sea, que la inversión básicamente es poner mi dinero ahorrado a trabajar para mí.
Això mateix.
Perfecto.
El que passa que és com tot, vull dir, per fer una marató, lo adequat és primer aprendre a caminar.
Está claro.
M'estan enganxant ja les teves metàfores.
Sí, ja veo.
Això no estava previst.
Ja veo, ja.
A partir d'aquí, què és el que passa? Que n'hi ha com una mena de una teoria també amb temes financers que s'anomena, bueno, a tu t'agradarà, teoria de lo que és el cicle vital. I a partir d'aquí els financers distingim tres diferents fases, val? La primera seria la fase d'acumulació. És aquell moment de la vida, estem parlant de cicle vital, és aquell moment de la teva vida, de la vida de cada una de les persones que ens escolta, on s'acostuma a tenir un patrimoni, uns recursos, els tècnics diem patrimoni net, és a dir, allò que tinc menys les deutes que estic suportant, que és petitonet. Acostuma a haver-hi un endeutament per necessitats a curt, i tenen la possibilitat de córrer, aquestes persones que estan en aquesta fase vital d'acumulació, tenen possibilitat de córrer riscos pues, més elevats, senzillament perquè al ser més joves i estar en un moment més inicial, tenen un horitzó temporal molt més llarg que els hi permet pues, aconseguir o suportar aquests canvis en la valoració dels seus estalvis, de la seva inversió.
Esto vendría a ser, Carlos, como ahorro para gastar. Ahorro para comprarme una casa, ahorro para pagar las fiestas escolares de mis hijos, ahorro para irme de vacaciones Semana Santa, eso sería...
No, i a més està bé que em facis aquesta pregunta perquè segurament si tu no m'has entès que tens una experiència financera gran, és molt possible que les persones que ens escolten ho hagin entès encara malament. Jo amb la primera part de la intervenció del programa d'avui volíem distingir molt entre el que és estalvi d'inversió. Donant per suposat que ja hem parlat d'estalvi, parlem d'inversió.
Perfecte.
I aleshores, quan parlem d'inversió, també hi ha necessitats a curs, val, que necessitem de que treballin d'una manera molt més ràpida.
Dame un exemple.
Val? Per exemple, imagina't que d'aquí un any o un any i mig nosaltres necessitem pues, marxar de vacances i no tindrem pues, els 6.000 o 8.000 o 4.000 euros de cop per fer front a lo que serien les nostres vacances ideals.
Vale.
Pues una forma és acumular-la d'una manera determinada per arribar a fer aquella xifra. Què és el que passa? Que coses com l'interès compost, val, poden fer que menys recursos posats de la teva mà al final et facin arribar a l'objectiu amb un capital final que és el que tu desitges, val? I aleshores pues, bueno, és una manera de fer. Segona cosa, podem invertir per la jubilació. El que passa que si nosaltres tenim un horitzó de 30 o de 40 anys o de 20 anys, pues segurament podem suportar el que aquí parlen de riscos, és a dir, canvis en la valoració dels teus diners. Per què? Senzillament perquè tenim un horitzó temporal de 20 anys i perquè sabem de manera certa que suportant emocionalment aquests canvis, al final el teu diner acaba treballant molt més que d'una altra manera.
Más tiempo, menos riesgo.
Això mateix. Correcte. És una forma de diguéssim, els riscos, penso jo, no els eliminarem, però sí que sabrem gestionar-los. Vale. Val? Aleshores, a partir d'aquí, un cop la persona està acumulant i fent una miqueta aquest procés, canvia de fase i arriba en una fase de consolidació. I potser la gent es diu, escolta'm, Carles, i aquesta fase quina és? Pues és aquell moment amb el que normalment una persona mitja ja no té deutes. Els ha pagat. Ha pagat el préstec de la cuina, ha pagat el préstec de la cotxe, potser li queda ja una part més residual de la hipoteca, i a partir d'aquí, tot i que continua assumint riscos nous, perquè es canvia el cotxe, perquè posa el parquet a la casa, és a dir, no és que acabin uns deutes i ja deixi de tenir de nous, val? Però tot i que assumeix risc, són una mica més petits que en la fase d'acumulació. Per què? Per el que explicava abans, ens queda menys temps. Ja no tenim 20 anys, en tenim segurament 40, o en tenim 50. I per tant, des del punt de vista d'horitzó temporal, doncs, home, hem de començar a consolidar una miqueta allò que hem començat a generar. Però això no vol dir que tinguem que ser conservadors, perquè aleshores sortiríem de la fase inversora i tornaríem a la fase estalviadora amb una rentabilitat pràcticament que seria nul·la.
Val.
Val? I a partir d'aquí arriba el que és la fase de despesa, i que és la fase doncs, que a tots els banquers i assessors financers ens agrada menys, perquè és quan la gent disposa dels calés. Al final, els calés no s'estalvien per deixar-los allà amb herència, excepte alguns casos, sinó que normalment la gent amb els calés vol fer coses. Amb aquesta fase comença normalment quan la gent es jubila. Les despeses haurien de cobrir-se amb la pensió pública, i com normalment aquesta xifra no és prou i suficient, també s'haurien de cobrir amb aquelles rendes que hagi generat pues, tots els diners i tot el patrimoni que hem creat tant a la fase d'acumulació inicial com a la fase de despesa final.
O sea que cojo todo mi dinero y me lo pateo. Ya es momento de vivir de rentas, lo único que hago es disfrutar de los ahorros que he ido consumiendo durante todo el tiempo.
Hauries d'haver tingut una planificació estratègica abans per dir tot això que estic fent té aquest sentit per mi, i quan arribi a l'edat que toca marxaré de vacances, ajudaré els nets, ajudaré els fills, participaré d'això, participaré de l'altre. Portes a l'estil de vida que tot fa sentit.
Vale.
Val? És, l'objectiu és que amb aquestes rentes i amb aquest capital facis allò que pertoca, i si dona suficient la vaca, per entendre-ho així, doncs com a mínim preservar el capital. Per això, per exemple, i tornant a coses o a pràctiques molt, molt lletges, fa molt de mal que hagin vengut preferents a persones de 80 i 90 anys. Val?
Bueno.
Perquè és una forma d'enredar i de carregar-se aquesta fase final que dona una miqueta de por. Val? A partir d'aquí, si et sembla, prenem una miqueta d'aire, i a lo millor si parlem de seguretat, horitzó temporal, rendibilitat, igual també podem donar alguna cosa interessant a la gent. Fins ara.
Entre els webs juannaranjo.com i marquezlopez.com i comparteix els coneixements dels realitzadors d'aquest programa, Planta cara a la pobresa.
Bé, quan una persona busca un assessor financer o està en una entitat i vol gestionar els seus diners, i tu li preguntes d'entrada, escolti'm, i quin és el seu objectiu amb els seus calés? Pues bàsicament vull tres coses: màxima seguretat, màxima rendibilitat, màxima liquiditat. Complicat, eh? Complicat perquè, diguéssim, és la combinació potser òptima, però no vol dir que sigui la millor per acumular els teus diners. Val? No seria, per dir-ho d'una forma clara, la màxima.
Però és que esto no és nada concreto.
Bueno,
la seguretat tiene que tener algo. La rentabilitat tiene que tener una cifra. I la liquidez también.
Entonces, jo diria que sí, és molt general, i potser una cosa que faria falta és entrar una miqueta en cadascú d'aquests conceptes. Quan jo parlo de seguretat, no vull dir absència de riscos, sinó el que dèiem abans, aprèn a gestionar-los, perquè n'hi ha una cosa que està certa: si tu busques la màxima seguretat, el 100% del resultat que obtindràs és que no faràs absolutament res amb els teus diners, que els teus diners no creixeran de la forma que tu necessites que creixin. Seguretat vol dir mesura, en funció de la certesa que es tingui de recuperar aquests diners que jo hi he acabat invertint i de cobrar els rendiments dels interessos pactats, val? És a dir, si jo et poso uns diners en confiança, una de les coses que pretenc és que allò que et dono, val, sigui tornat a la meva butxaca amb un interès que sigui el que jo espero per aquest cost d'oportunitat d'haver-te donat uns diners, d'haver tingut uns interessos i d'haver-te d'alguna forma ajudat a que també el teu funcioni bé. I quan parlem de seguretat, per mi hi ha dos tipus que també són molt importants a l'hora de tenir en compte. El que diuen els tècnics, que és la seguretat primària, que vol dir, escolta'm, no et deixis aconsellar pel primer xiringuito financer que et trobis al carrer, d'aquí estafes que han sigut molt sonades a nivell nacional i internacional, i secundària, que va associada que els teus diners també han d'estar regulats pels mercats financers i per la CNMV. Val? Escolta'm, és que tinc un negoci de segells que, mira, l'economia real multiplica per un 10, un 12%, val, en un determinat temps. Però és que el meu, en 3 dies, el 44%. O sigui, no es tracta de que això sigui un xiringuito, es tracta de que els altres són idiotes, val? I tu, si no en compres aquests segells, seràs igual d'idiota perquè no t'aprofites una bona rentabilitat. Aquí és on tenim negocis, doncs, com els temes piramidals, per exemple, val? En el qual, molt al tanto amb la seguretat. Quan parlàvem de rendibilitat, per mi és que, escolta'm, cada persona hauria d'aconseguir, mitjançant el seu assessor financer, la màxima rendibilitat possible, val? I tu diries, en funció de què? És veritat que depèn de cada persona i de cada objectiu, però bàsicament depèn de les següents paràmetres que jo he pensat que podien ser vàlids. Primer, quin és el grau de risc que vols assumir?
Però, per exemple, Carlos, quan le dices a un cliente o cuando alguien te dice máxima rentabilidad,
sí,
yo suelo utilizar la palabra es cuánto le pides a tu dinero, porque normalmente la gente no sabe.
Uy, pero es que cuando, si tú le preguntas a una persona cuánto le demandas a tus dineros o quién es la máxima rentabilidad para ti,
te da lo máximo.
Bueno, es que para comenzar, yo tú me has demandado que baje el nivel, ¿eh? Sí. Digo, perdona, ¿y eso del tipo de interés qué es?
Vale, pero vamos a centrarnos en un punto medio.
Vale. Aleshores, per mi la màxima rentabilitat és que tu puguis recuperar el teu capital i que els interessos que t'hagi generat aquest capital faci que tinguis un capital final que doni la capacitat d'aconseguir, pues, aquest objectiu que tu t'has plantejat.
Vale, però sigo sin entender qué beneficio tengo que pedir a mi dinero con esto que me dices. No sé si es un 30, 40, 50, 100%.
Aquí hi ha dos variables que també les hem comentat moltes vegades, que s'anomenen inflació i que s'anomenen impostos. En alguna entrevista t'he sentit dir, Juan, amb l'Alfons, que si tu acumules, tens un capital de 100 i no poses els diners a treballar, arriba un moment que si tenim una inflació mitja del 2-3%, en 10 anys aquells diners que valen 100 realment només tenen capacitat de compra per 80 o 70, val? Per tant, la rendibilitat mínima ha de ser aquesta. La mínima també ha de cobrir, pues, no sé, la factura fiscal que t'envia el senyor Montoro cada any. La màxima és, pues, escolta, si tenint en clar els riscos, tenint clar la seguretat que m'estàs donant i quina liquiditat tindré això, demà la màxima que pugui. Si em dones dos, perquè em tinc que conformar amb un i mig, si estic, diguéssim, d'acord amb suportar totes les variables.
Vale, entonces, como mínimo tengo que cubrir la inflación. Hoy la inflación es un 0,4, 0,5.
Sí.
Y los impuestos. ¿Hay alguna estimación para yo que tenga alguna idea de qué mínimo debo pedirle a mi dinero para seguir teniendo el mismo valor?
A más escenarios, diguéssim, més normals, que és a dir, que tenen una inflació més en línia de lo que vol el Banc Central Europeu, si els teus diners no treballen entre un 4 i un 6% mínim, estàs perdent poder adquisitiu.
Vale. Por lo tanto, esta es la mínima que yo debería buscar en mi patrimonio a largo plazo, entre un 4 y un 6.
Correcte. ¿Vale? A partir d'aquí, rendibilitat, quan parlem de rendibilitat, també té que anar en funció de l'horitzó temporal. Si tu tens un horitzó temporal d'un dia, no pots buscar una màxima rendibilitat del 70%. Tindràs que adequar-te a lo que és el mercat. De la necessitat de rendes que tu tinguis. Hi ha gent que potser li dona una miqueta igual com s'està comportant els seus diners en un moment puntual. Li interessa més, doncs, quins són les rendes que l'ajuden a mantenir el seu nivell de vida compensant una miqueta pues, la seva situació.
És a dir, no me como los ahorros y vivo de los intereses de los ahorros.
Correcte. Uh-huh. Hi ha gent que diu, escolta, mira, jo no tinc un capital, però sí que tinc una capacitat d'estalvi, en la qual el tema de les aportacions periòdiques és fonamental. I tot i que no és el nostre camp, ha sigut més el teu, el tema fiscal, a l'afegir la rendibilitat fiscal a la financera, doncs també des del punt de vista de rendibilitat és molt important. Vale? Com a últim concepte ens quedaria, bueno, últims conceptes, dos temes. La liquiditat. Això és molt fàcil. A mi em fa molta gràcia quan la gent diu, però escolta'm, són disponibles els meus diners? A no ser que hagis comprat, torno a repetir l'exemple, unes preferents que no tenen venciment mai, val? I tot i amb això tampoc podria ser un exemple clar, tot allò que tu fiques en un banc és líquid. Líquid vol dir líquid. Ara, la gent confon liquiditat amb igualtat de calés i no té res a veure. Jo, tu pots disposar dels teus calés avui, però els teus calés poden estar per sobre, igual o per sota, i són líquids, val? Per tant, liquiditat és la capacitat efectiva, la inversió que jo he fet en qualsevol moment, i per això deia, sense que això comporti pèrdua de valor, val? Aquest és el concepte que la gent hauria de tenir, liquiditat, i quan parla amb el seu assessor o vol fer una inversió hauria de demanar, però quins són els nivells de liquiditat que em dones? És a dir, quines són les conseqüències que jo puc tenir de tenir una aquesta liquiditat? Invertir en un alt grau de liquiditat no té res a veure amb fer-ho a curt termini.
Però se puede conseguir rentabilitat en el corto plazo? O sea, ¿puedo darle dinero, beneficios a mi dinero con disponibilidad de dinero?
Pots aconseguir una rentabilitat en línia de lo que és el tipus d'interès a curt termini.
Sí, pero no te estoy diciendo porcentajes, es decir, puedo que mi dinero puede crecer, no digo en la cantidad que hay que hacerlo,
claro.
Si quiero tener liquidez, es posible.
És possible,
vale.
Val. Serà minsa, però és possible.
Vale, vale.
I a partir d'aquí, pues, el que dèiem, no té que veure liquiditat amb que la inversió sigui feta a curt termini, és a dir, un producte pot ser líquid, però el seu horitzó temporal pot ser de 10 anys. Però si el necessites, el fas líquid. Això sí, pagues un preu, com tota la vida. Val? I a partir d'aquí, la liquiditat, és el que tu també em demanaves, pot implicar renunciar a determinada rendibilitat, que és el que intentava explicar fa un moment. D'aquí ve el cost relacionat amb la liquiditat. Si tu vols ser sempre, o vols aconseguir l'equació de màxima liquiditat, màxima seguretat, màxima rendibilitat, doncs tindràs la màxima poca remuneració del teu capital. I et trobaràs que normalment les coses que tu busques a fora, que tenen per tu un efecte material, doncs acabes que no la pots comprar.
I ese producto de màxima rentabilitat, màxima seguretat i màxima liquidez, hoy, ¿on lo encuentro?
Jo diria que el producte estrella, indiscutible per mi, s'anomena fons d'inversió. Vale. Si algun dia ja, si vols, ja
creo que tenemos que hablar más extendidamente del
perquè
tema.
La gent sàpiga de què estem parlant, però senzillament perquè ho ha estat històricament tota la vida i d'una manera molt, a més molt, molt clara, perquè és que a més avui en dia no tenim alternativa.
Vale, pero yo soy un neófito de las inversiones, no tengo nada, no entiendo casi nada de lo que me estás diciendo, es decir, yo tengo dinero en el banco, me voy al banco y le digo, yo quiero un producto de máxima liquidez, máxima rentabilidad, máxima disponibilidad, o máxima seguridad. ¿Qué me van a dar? ¿Tú qué crees que me ofrecen?
No, el banc t'oferirà la compte corrent primada per 2 mesos i mig, t'oferirà el plaç fix de tota la vida, el 0,1, aquest tipus de coses. Si normalment parles amb un assessor que estigui mínimament format, una de les preguntes que et farà és, i per què vol vostè això? En base a què? Quines necessitats té? Quina situació personal té? Què guanya? Què ingressa? Què gasta? Cap on va els seus diners? T'he sentit dir alguna vegada que si vas cap a París potser no t'has d'anar cap a Cartagena, no? Pues dir, escolti'm, si vostè vol tot això però resulta que aquests diners no els vol tocar amb els propers 10 anys de la seva vida, per què tanta seguretat, tanta liquiditat i tanta... Parlem-ne, no?
Vale.
A partir d'aquí, una cosa que la gent també confon molt és l'horitzó temporal. No es gestiona a curt termini. La raó senzilla, la funció del risc és invertir, diguéssim, d'una manera oposada a lo que és el plaç. Val? Què vull dir amb això? Que conforme nosaltres anem allargant el plaç de la nostra inversió, és impepinable, si m'ho permets dir així, que tinguem una rendibilitat molt més alta. I et poso un estudi, per exemple, que ha sortit en borsa americana. Una inversió feta a 5 anys amb renta variable, només 4 de cada 100 casos han donat rentabilitat negativa, és a dir, és el que la gent diria he perdut calés. A 10 anys, també amb el mateix mercat de renta variable, només invertint abans del crac del 29 s'haguessin produït rendibilitats negatives. Estem parlant ja d'un horitzó temporal brutal. I quan tu fiquis 20 anys a la teva inversió, fixa't el que et dic, mai, però mai, s'han produït rendibilitats negatives. És més, l'altre dia també parlant amb tu, i dono el dato perquè me'l vas oferir tu, amb 80 anys la mitja de rentabilitat en els mercats financers ha sigut entre el 10 i el 12%. A la qual cosa, què vull dir? No és el mateix horitzó temporal que plaç. No té res a veure amb que la gent pensa, home, però és que si vostè m'està parlant de 10, 15, 20 anys, no podré tocar aquests diners. No, són el temps que tu necessites perquè aquell capital estigui gestionat d'una manera adequada i tinguis la màxima seguretat, la màxima liquiditat i la màxima rendibilitat en base al que tu estàs, al que tu estàs buscant.
Jo crec aquí, Carlos, que podíamos dar un hincapié con el tema de que ya tenemos instalado un correo electrónico, sensapobresa@radiosambi.cat.
Correcte.
Porque después de lo que has estado comentando, igual salen dudas a nuestros oyentes y tal vez hay alguien que quiera reenviar alguna información o que haya quedado algo dudoso, o bueno, estamos aquí un poco abiertos a poder exponer algunes dudes que salen.
A mi em sembla molt bé el que necessitin. La gent es confon molt, Juan, vull dir, el que et deia, parlem d'horitzó temporal i pensa que és el termini del propi producte financer. Saps per què? Perquè la gent està acostumada a invertir en un plaç fixe i el senyor de l'entitat li diu és per 6 mesos i en 6 mesos no es pot tocar el diner. Clar, quan la meva àvia treballava al mercat de Collblanc, val? La senyora anava allà, dipositava uns calés i li pagaven un 19%, val? Però és que no és el mateix pla d'horitzó temporal, és a dir, és el temps de maduració que els teus diners necessiten. Home, però jo no puc ficar aquests calés sense tocar-los. Parlem de quotes periòdiques, parlem d'aportació mensual, però parlem del sentit que... I escolta'm, i com, que tu tens una bola de vidre que transforma el diner d'una manera màgica? No, hi ha coses matemàtiques que s'anomenen interès compost, hi ha coses certes i regulades com els mercats financers, i a partir d'aquí, quan lligues persona, mercats financers, interès compost, horitzó temporal, al final la fórmula és meravellosa.
Vale, pues instalamos a los oyentes a que nos digan, que salgan sus dudas y bueno, a ver qué ocurre.
Molt bé, pues jo espero que hagi sigut un programa entenidor. Em disculpo, Juan, davant teu, perquè potser he sigut una miqueta més protagonista del que pertoca.
Si no lo ha sido, disculpa que te corte, si sí. No lo ha sido, no importa, o sea, estamos receptivos a dar más explicación de lo que no se entiende.
De tota manera, jo trobo que estaria bé que poguéssim tenir un programa nou, val? El proper, si et sembla, on segurament t'hauràs plantejat i jo perquè tinc que tenir una fase d'acumulació, una fase de consolidació de despesa, tinc que gastar, mirem-nos més des de dintre i a lo millor, pues, igual que m'has fet tu ara preguntes, et transmeto jo també potser a tu alguna cosa que se'n remogui per dintre.
Podemos hablar de invierte en tu futuro. Si tu creces, tu futuro crece. Una cosita así.
Home, això de futur i horitzó temporal va de la mà, no?
Vale.
Vale? Pues ens emplacem en els propers dies. Una forta abraçada per tots.
Hasta luego.
Hasta luego.
Ets el number one dels deutes? Quin preu té la teva felicitat? Ets esclau del teu negoci? Vols deixar de projectar mediocritat financera? Les respostes, tots els dijous a les 8 del vespre a Planta Cara a la Pobresa, amb Carles Márquez i Juan Naranjo.
Música en estat pur a Ràdio Sambi, 107.4 FM. I want you to breathe me. Let me be your air. Let me roam your body freely. No inhibition, no fear. I'll La música en estat pur.